Divendres, i això significa moltes coses, que arriba el cap de setmana, que podem desconnectar de la rutina i per als cinèfils que tenim noves estrenes a la cartellera. A més, ja ho sabeu, que el Faves Comptades, ho rematem amb recomanacions de collita pròpia per gaudir des del sofà de casa nostra, doncs sèries, documentals, pel·lícules, tot el que calgui. I per fer-ho, com sempre, ho fem acompanyats de l'Alba Triador, que ens farà 5 cèntims de les estrenes cinematogràfiques. Què tal? Com estàs?
Molt bé, Carme.
Sí?
Sí, home, de divendres.
I, a més, avui ens acompanya el Dimitar Draganov, que ens posarà al corrent dels seus gustos en quant a sèries i pel·lícules. Ens farà ell les seves recomanacions. Dimitar, bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Molt bé.
Esperant?
Sí.
Esperant el teu torn.
Sí.
Molt bé, doncs després ens parlaràs d'aquestes preferències. Anem a repassar les pel·lícules de la cartellera, vinga.
Vinga, és una cartellera que aquesta setmana arriba amb 4 noves pel·lícules als cinemes de Sant Cugat. Als cinemes públics s'hi estrena A Different Man, d'Aaron Schimberg, mentre que a les sales d'IEMO del centre comercial hi ha 3 noves pel·lícules. Són el thriller Micaela, una coproducció catalana de fet de Daniel Calparsoro, i el film de ciència-ficció L'Acompanyante, de Drew Hancock, i també una cinta d'animació familiar, que últimament en tenim moltes, és Polican. Us faig, si us sembla, 5 cèntims de cadascuna. Comencem per A Different Man, que és la nova comèdia negra del director Aaron Schimberg. És una pel·lícula que ja ha guanyat el Globus d'Or al millor actor principal de comèdia o musical i també el premi al millor guió pel Festival de Cinema de Sitges d'aquest 2024. L'actor que fa el paper protagonista és en Sebastian Stan. És conegut pel seu paper, Carme, potser tu això no et sona gaire perquè és de Marvel, que fa de Soldado de Invierno.
Ja saps que no m'agrada.
No t'agrada Marvel, però potser els nostres oients li ubicaran una mica la cara amb aquest personatge. Ha fet moltes altres pel·lícules, eh? La cinta ens submergeix al món de l'Eduard. Ell és un actor que decideix sotmetre's a una cirurgia facial radical. Escoltem el tràiler per anar fent boca i us explico més detall de què tracta.
Hola, tío. Te conozco. ¿Cómo te llamas?
Edward.
¿Trabajas en Facebook?
No, pero de esto me pasa a menudo.
Ah, hola, vecino. La gente puede ser muy cruel.
Toda la infelicidad en esta vida llega por no aceptarla tal y como viene.
L'Eduard és un actor de Nova York que té una desfiguració facial i per això al final decideix sotmetre's a una cirurgia reconstructiva que és experimental. Després d'aquesta intervenció el seu aspecte canvia, dràsticament, però descobreix que la seva nova aparença no tenia aquelles deformitats a la cara, no resoldrà els seus problemes. La situació més es complica quan perd el paper de la seva vida en una obra de teatre basada en la seva pròpia experiència i el seu nou rostre de somni, perquè es converteix en un actor més aviat guapot, es converteix en un autèntic malson. És interessant perquè la pel·lícula explora temes profuns com la identitat i també com l'obsessió que tenim a vegades pel físic i les expectatives socials que això en genera. Per tant, bueno, es pot fer pensar.
És un tema de debat.
Des d'un punt molt extrem, possiblement, però que a vegades tenir allò que hem somiat sempre o ser estèticament com la societat ens diu que hem de ser no soluciona...
Que perfectes no som, que no hem de triar o una cosa o l'altra,
sí.
Escolta, que la perfecció no existeix.
Sí.
Val.
Té bona pinta, cinemes públics, cinemes de Sant Cugat, ja sabeu que estan en versió original subtitulada per qui ho prefereixi i també doblada. És l'única estrena que fan els cinemes de Sant Cugat. Anem a les sales de IEMO, que hi ha 3 pel·lícules.
Som-hi.
Parlem primer de Micaela, és el nou thriller del director Daniel Calparsoro, ja ho direm bé, conegut per pel·lícules com Hasta el cielo i 100 años de perdón. La pel·li està protagonitzada per l'Antonio Resines, que aquí no fa paper d'humor, i també per la Natalia Zahara i l'Adriana Torrevejano i el Roger Casamajor. És una pel·li que ens submergeix en un caos en una autopista que està col·lapsada per una gran nevada i on un grup d'atracadors s'aprofita l'oportunitat per assaltar un camió blindat. Sentim-ho.
Son cerca de 30 las carreteras españolas afectadas por Micaela. El temporal de nieve tiene en jaque a todo el centro de la península ibérica.
Y hace rato que tenías que estar aquí. ¿Dónde andas?
Está nevando de cojones.
O sea que no vienes.
Ya hem sentit en Resines en aquest tràiler. La història se situa a la vigília de Reis, quan una tempesta de neu sense precedents, una mica ens pot recordar el Filomena, que
sí,
vam
Micaela.
Tenir amb Micaela, sí. Col·lapsa les carreteres de l'Estat, i enmig de tot aquest merder, de tot aquest caos, un grup d'atracadors aprofita aquest embús per assaltar un furgó blindat. L'Antonio Resines interpreta en aquest cas un policia una mica en hores baixes, per entendre'ns, que es veu immers en aquesta situació límit i que s'haurà d'enfrontar tant als delinqüents com una mica les seves pròpies adversitats. Bé, doncs per passar l'estona, qui li agradi el cinema així una mica d'acció.
Sí, em recorda potser alguna situació d'alguna pel·lícula americana, no?
Sí.
Amb això d'un embús i els conflictes, les històries que...
Fenomen meteorològic, atracament, acció... Potser una mica d'humor, sabent que és el Resines, no? Aquest punt que a vegades ens recorda una mica còmic de l'actor. Bé, per passar l'estona.
Vinga.
No? Anem a més propostes de Yelmo. En aquest cas és un debut del director Drew Hancock. Ho fa amb un thriller que és de ciència-ficció sobre la intel·ligència artificial, un tema que és d'actualitat. La pel·li es diu L'Acompanyante. Està protagonitzada per la Sophie Thatcher, pel Jack Quaid i el Lucas Gage. Aquest últim personatge, Carme, tu potser aquesta referència tampoc et sortirà, però és en Hugh, com Hughie, de la sèrie The Boys.
Estic quedant retratada, eh?
De Prime Video, és que és de molts superherois, molts superherois. El tràiler ens presenta la Iris, ella és una robot avançada que narra la seva pròpia història, que això ja és un punt diferent al que estem acostumats fins ara, revelant des del principi que assassinarà el seu propietari, que és en Josh. Sentim-ho.
He sido inmensamente feliz dos veces en la vida. La primera, cuando conocí a Josh.
Soy Josh.
Yo, Iris.
Y la segunda, cuando lo maté.
Relájate. Recuerda sonreír y que se te vea feliz.
Ja ho dèiem, la història segueix la Iris, és un robot dissenyada per ser la companya perfecta en tots els aspectes, ja us podeu imaginar. Després d'un idíl·lic primer encontre, una primera trobada amb en Josh en un supermercat, la seva relació evoluciona cap a un terreny més fosc, durant un cap de setmana amb amics en una finca al costat d'un llac. Tot es complica quan l'Iris, programada per satisfer el seu propietari, es comença a qüestionar els abusos i les dinàmiques de poder que pateix pel seu propietari, que
sí, és un robot.
la modula al seu gust. És una intel·ligència artificial, és més que un robot. Hi ha violència.
Però per molta intel·ligència no deixa de ser artificial.
Però aquí ella,
la naturalitat no hi és.
Hi ha una escena al tràiler on es veu la Iris, que té com una tablet per entendre'ns, sí. I hi ha diferents aspectes. Intel·ligència, dolçor, amabilitat. Què passa? Que en Josh li ha posat la intel·ligència al zero. I quan agafa ella la tablet, agafa la intel·ligència i se la posa al 100% i al Josh se li acaba la història.
Home, està bé la història, està
sí,
bé.
Sí, hi ha violència en aquesta pel·li, fins i tot hi ha tocs gore. Però explora diversos temes que crec que són interessants, com el consumisme, el patriarcat, on aquest home compra en aquestes robots per satisfer les seves necessitats, els límits de la intel·ligència artificial, que en parlem molt últimament, això sí, en un món que és dominat per la tecnologia, pot ser interessant. Pot ser interessant.
No, però la història té cosetes.
Té cosetes perquè sigui interessant. Veurem com han aconseguit desenvolupar-ho.
Sí, perquè ja m'explicaràs tu les relacions íntimes, com ho han fet.
Bueno, ja hi ha les nines sexuals, imagina, doncs és un
sí,
pas més.
Sí, doncs mira, la indústria de les nines inflables...
Clar, però tu fixa't
estaran
que
de...
sempre són dones per satisfer homes.
Sí.
No acostuma a ser al revés, ens haurem de plantejar.
Dimitar, no t'escandalitzis, eh?
No. Anem a l'última proposta per un públic més infantil. Aquesta també es pot veure a Yelmo. És la nova pel·lícula d'animació de DreamWorks. És Polycan. De fet, potser a moltes famílies els hi pot sonar perquè està basada en un fenomen literari del Puff Pilkey. És una sèrie que compta amb 70 milions d'exemplars venuts al món i a Espanya se n'han venut gairebé 2 milions. És una història que segueix un fidel gos policia i el seu company humà que pateixen unes greus ferides en una operació. Per salvar-los, què fan els metges? Doncs fan una innovadora cirurgia, una mica Frankenstein, i fusionen els dos, l'home i el gos, en un sol ésser, que és el Polycan. Policia i can. Sentim el tràiler i us explico una mica què passarà en aquesta aventura animada.
Con las calles en manos de un villano.
¡Una bomba!
¡Directo al perro! ¡Dale a la sirena! ¡Au!
Dos de los mejores agentes deberán unirse.
¿Verde?
Amb la seva nova identitat, aquest heroi híbrid combina les habilitats humanes i les canines per combatre el crim, tot enfrontant-se amb el Bat Piti, el gat, que planeja clonar-se per dur a terme els seus plans malèfics. La situació es complica quan el Lil Piti, que és el clon del gat, es converteix inesperadament en amic del Policant, afegint una dimensió una mica emocional a aquesta aventura.
Bé, vinga, doncs ja està.
Una pel·lícula pels més petits de...
Una pels peques.
De casa. Quina us agrada més, Dimitar? Quina pel·lícula et crida més l'atenció?
Sid i Yelmo.
El de Yelmo?
Pot ser, pot ser.
Molt bé.
Jo, sincerament, de totes, aquesta setmana no em crea una especial motivació. Em semblen interessants l'acompanyante i després...
A Different Man, potser, també.
I,
no?
No? No ho sé. No m'acaben de fer massa de pes.
Doncs escolta, en Dimitar et farà propostes.
Vinga, sí.
Que pots veure des de...
Si em quedo a casa...
Des de casa, tot i que Conclave crec que encara està als cinemes de Sant Cugat.
Quina?
Conclave, que és una de les propostes que ens contraposa en Dimitar.
Bé, Dimitar, què tenim? Sèries, pel·lícules, què recomanes?
Tenim una pel·lícula i una sèrie.
Una pel·lícula i una sèrie, vinga, comencem.
Sí, la pel·lícula és Conclave, que recentment ha rebut 9 nominacions als Oscar, incloent-hi millor pel·lícula i millor actor per a Ralph Fiennes. És important destacar que els nostres oients encara podem veure, sí, la pel·lícula als cinemes de Sant Cugat aquest cap de setmana. Pel que fa a Ralph Fiennes, podem dir que encara està esperant el seu primer Oscar, malgrat la seva llarga trajectòria. Fins ara, l'actor té 2 nominacions, millor actor per El pacient anglès i per actor secundari per la pel·lícula La llista de Schindler.
Aquesta potser sí que les has vist, Carme.
I tant.
No? Són sí, clàssics.
Sí,
són, són de la meva època. Sí.
Són clàssics, sí. De fet, per aquest últim va guanyar l'únic premi important fins ara, el BAFTA, a l'actor secundari. Tornem a l'actualitat en què la pel·lícula Conclave ha tingut molts adeptes. La sinopsi en resum, després de la mort de l'antic papa, els cardenals han d'escollir un nou pontífex suprem. En la meva humil opinió, l'actor no va fer molt millor en el paper de Voldemort a la sèrie de pel·lícules de Harry Potter que a Conclave. Per què?
Fan paperàs, Voldemort.
Per que si aconsegueix recrear la lluita interior del seu personatge a la recerca del candidat més digne per a la Santa Seu. Però per a mi la seva actuació és massa relaxada. Sembla una persona per a qui aquest paper no era un repte. No vaig veure cap tensió la seva interpretació. No vaig veure l'esforç que va fer per ficar-se a la pell del cardenal Lawrence.
Per tant, tu no li dones Òscar, eh?
No.
En aquest paper.
No, en aquest paper...
No el nominem.
No. Nominació sí, però premi no.
Vale.
Vinga, un carmelet i ja ve cap a casa.
D'altra banda, l'obra del director Edward Berger, Res de nou al front de l'Oest, mereix ser distinguida. Ha recollit la flor innata de l'Església Catòlica per demostrar-nos que els cardenals també són persones. I com a tal, res humà els és aliè, especialment en una batalla per la supremacia. Estic gratament sorprès per la decisió de Berger de no treure conclusions filosòfiques amb la seva pel·lícula, que probablement et va portar al gir del final. Un xoc en la trama que, al meu entendre, resultarà inesperat per a la majoria de públic. I ara arribem a l'altre gran director i premi Oscar, Paolo Sorrentino, que és 2016 va fer la sèrie The Young Pope. La producció de HBO ara Max va durar només 2 temporades, però va despertar un gran interès dels espectadors.
Quina llàstima, eh? Perquè era molt bona.
Tu l'has vist?
Sí, sí. Sí. Mm. Brutal. Ara sí. Ens explicarà el Dimitar. Brutal.
Dues temporades, la segona amb John Malkovich.
Sí.
Wow.
Sí. Aquí hi ha la principal diferència amb Conclave. Al costat del director Sorrentino hi ha l'actor Jude Law, que amb la seva actuació fa que el personatge del papà Pius XIII sigui extremadament inusual i revolucionari. El controvertit pontifex lluita amb si mateix per mantenir la seva fe en Déu i ho fa en solitud, sense mostrar-se al món. Una vegada més, en la meva humil opinió, Jude Law és l'únic actor que podria haver interpretat aquest paper.
Es mereix un Oscar. Aquest sí.
No? No és Oscar, és
no, perquè és
Emmy.
És de sèrie.
És Emmy.
Efectivament.
Sí. Sense la seva capacitat per construir la imatge multicapa del papa, aquesta sèrie no hauria estat tan bona. Jude Law recrea amb molt d'èxit un nen rebutjat pels seus pares, un jove clerc que passa per una crisi de fe, un home que vaga entre la determinació i el dubte buscant el seu camí. Infantilment pura, intuïtiva, manipuladora, de vegades cruel. Tot això s'entrelaça en la imatge del jove papa, que experimenta un desenvolupament i un creixement amb cada episodi. Alguns l'anomenen sant, d'altres diable.
Més diable que sant, diria jo.
Sí. I en conclusió, si voleu veure una història sobre el Vaticà, no us equivocareu si aposteu per The Young Pope en lloc de Conclave. Amb dues produccions tenen els seus mèrits, però la sèrie és la que et farà pensar en els dilemes de la vida.
Doncs un altre tema de debat, no?
Sí.
A través de l'Església, de la fe,
de
la humanitat,
sí.
No? Perquè són persones.
I de l'ambició.
Tu deies,
sí, sí.
No? I de l'ambició per arribar...
I de l'ambició,
al
sí.
Poder,
i de l'ambició.
Fins i tot dins de l'Església, que potser...
A mi m'ha agradat molt això de que també són... Els cardenals són persones,
sí.
Encara que no ho sembli. Dimitar, t'esperem un altre dia, eh?
Amb més recomanacions.
Estàs convidat. Alba, a tu també.
Vinga, i tant,
ara
aquí estarem.
Ara d'aquí una estona ens posem a mirar revistes, a veure què ha passat aquesta setmana.
Vinga, fins
que
ara.
Que vagi molt bé.
Adéu.